Bona nit, un altre dimarts i un altre estil. I avui és l'estil d'una persona imaginativa, una persona que li agrada la música, li agrada la història, li agrada les matemàtiques, que dona sentit a la seva vida a les persones que en formen part i allò que forma part de la seva vida i que viu, sobretot, amb esperança. Amb nosaltres aquest vespre, la Clara Sorolla Anglès. Bona nit, Clara.
Bona nit.
A punt de fer 25 anys.
Sí.
D'aquí dos dies. Què vol dir per tu fer 25 anys? Això no era una pregunta que t'havia fet, eh?
No, no, però sí que tinc resposta, perquè...
No, per això busco la resposta.
Ara fa dies que ho explico a molta gent, però quan era petita sempre em pensava que la meva vida s'acabaria quan tingués 25 anys. Perquè pensava que quan tingués 25 anys seria tan gran que s'acabaria. Llavors, això és el que penso de fer 25 anys.
I ara que faràs 25 anys, clar, no és el que penses, suposo.
No, no, però...
Tu mires amb una altra perspectiva.
Sí, evidentment. Sí, sí.
Quina perspectiva?
Home, pensava que arribaria potser amb una maduresa diferent. Potser quan som petits ens mirem als adults i pensem que tenen com tota la vida resolta i ho saben absolutament tot. I no és així.
Ara no sabem res, els adults.
No sabem res. Jo almenys... Però bueno, així és com ho veig.
O sigui, a veure, un moment, qui és el que no sap res? Tu o els adults? No sé, no
tothom, tothom. No existeix la veritat absoluta. Això
no
és el que...
la veritat. Bé, escolta, tu em deies al començament, mentre començàvem preparant aquesta conversa entre tu i jo, que ets una persona imaginativa.
Sí.
I això és un aspecte del teu caràcter. Okay? Com entens la imaginació?
Com entenc la imaginació? Crec que penso molt, moltíssim, i em puc arribar... O sigui, puc arribar a crear coses. Crec que aplico la imaginació en tots els àmbits de la meva vida, tant en la feina com a l'esplai, com a qualsevol. I potser relaciono la imaginació amb la creativitat, una mica.
Però quan parlem d'imaginació no parlem de ser somiadora, o sí?
Sí, una mica, sí.
Sí que... Tu les coses abans les somies i després algunes les fas.
Sí, podríem dir això.
O les fas totes?
No, no totes, però sí que ho penso tot abans de que passi, suposo.
I com a persona de somnis, quan tens un somni que t'apreta, t'hi llences.
Sí. De fet, sí, sí, ho faig.
És així. Però llavors em deies que un defecte que d'alguna forma tenies, si és que es pot dir defecte, és el sobrepensar. Bé, aquesta paraula m'és difícil d'entendre-la, però ja me l'explicaràs. Sobrepensar.
Home, perquè a vegades és obsessiu, no? O sigui, jo a vegades és com que visc situacions i les repenso 44 vegades i intento analitzar com totes les interaccions que tinc en el meu dia a dia, totes les coses que passen.
O sigui, el sobrepensar és anar més enllà del que penses sempre.
Sí.
Voldria dir això?
Sí, una mica. Sobrepensar en general, o sigui, totes les coses que faig les penso, estic prenent la decisió correcta, sí, no, perquè les interaccions que tinc està còmode l'altra persona, sí, no.
Per tant, el sobrepensar vol dir que no hi ha una resposta definitiva.
No, no hi ha una resposta
sempre definitiva. Sempre més enllà. I sempre estàs amb el dubte, per tant.
Sí.
Ets caga dubtes.
Potser.
Això m'ho has de dir-ho tu, jo no ho sé.
Sí, no sé. O sigui, no. Quan prenc una decisió, la prenc i sóc ferma amb aquesta decisió. I sobretot si va a acord amb els meus valors, llavors sí, la prenc. Però sí que dubto. Dubto sempre. Però no dubtem totes. O sigui...
I llavors, malgrat tot, dubtes. Prens una decisió, et vas per un camí, fas una determinada cosa...
No amb les decisions. Jo diria més amb les interaccions amb l'altra gent. No el fet d'haver-me equivocat, estic d'acord, em puc equivocar moltes vegades, m'equivoco sempre, però és més, crec que és més sobre pensar sobre com se senten les altres persones, no tant en el que jo estic fent o si estaré bé prenent aquesta decisió.
Però
no?
Tu parles dels teus errors, jo pregunto, ets conscient dels teus, o sigui, prens consciència dels teus errors?
Pues sí, per això sobrepenso.
I llavors com et maltracten els errors? Pregunto.
No vols dir com a maltrat?
No, si tu prens consciència dels teus errors vol dir que en el fons dius, ostres, això no ho he fet prou bé.
Sí.
Llavors, com te sents en aquest sentir-te no prou bé?
Doncs, no ho sé, o sigui, com frustrada, suposo. Intento, sempre que m'equivoco, si és envers una altra persona, evidentment, doncs intentar solucionar-ho a la mesura que es pugui, i en el cas de que no, doncs fer la reflexió, intentar aprendre sobre l'error.
Però ets una persona segura.
Sí, jo diria que sí.
Per tant, allà on poses la banya, no?
Sí, bueno, també s'ha de ser una mica segura, no? Si no, se't mengen, almenys en el meu camp.
Aquest és la teva manera, no? Jo no discuteixo això en absolut. Escolta, però hi ha una cosa que dèiem, jo et preguntava, bueno, però què t'agrada i et desagrada l'hora? Deies, home, m'agrada una habitació endreçada i no m'agrada endreçar-la.
És veritat. Soc molt desordenada, molt. Sobretot si estic atabalada.
Vol dir que tens el teu ordre o ets desordenada?
Tinc el meu ordre, però me'n va de les mans molt fàcilment. O sigui, jo diria que si tinc un defecte, a part de sobrepensar, seria el fet de l'ordre. Però m'agrada molt tenir l'habitació ordenada, simplement que em costa ficar-m'hi. És d'aquestes coses que...
Per tant, val més no entrar a la teva habitació?
Sí, no, no, millor no. No, ara està ordenada, eh?
Ara està ordenada. Qui l'ha ordenada?
Jo.
Tu?
Sí, no.
I si algú te l'ordena, què passa?
Ui, no m'agrada.
Vol dir que llavors hi ha discussió.
Bueno, tampoc no passa gaire sovint.
Vol dir ja t'espavilaràs.
Sí,
vol,
sí.
La cosa va per aquí. Escolta, tu, de fet, a la teva vida has triat una, diguem, una carrera, diguem-ho així, no? Que és les matemàtiques, en conjunt. És el món de la matemàtica. Amb totes les seves vessants. Que ets molt quadriculada.
No. Jo crec...
Sempre es diu, no?, que un matemàtic és croc-croc, no?
Sí, però crec que és una creença molt equivocada. Crec que les persones que ho diuen és perquè no els agraden les matemàtiques. Perquè sento que les matemàtiques són molt creatives. O sigui, és com que et van donant eines i al final és com un puzzle. I tu has de com intentar resoldre-ho i com més creatiu siguis, millor.
T'agrada fer puzzles?
Molt, sí.
No de matemàtiques, vull dir, puzzles.
No, sí, sí.
De quantes peces n'has arribat a fer?
1.500, suposo, que és el que dec tenir a casa, que té més peces.
Per tant, el món de la matemàtica va lligat al món de la concentració, fins i tot contemplació...
I tant, sí, definitivament.
Sí. Per tant, estudiar matemàtiques amb totes les seves vessants no t'ha estressat mai.
Oi, sí que m'ha estressat, perquè és atabalador quan et van enviant coses i has de fer moltes coses, però no. O sigui, sento que amb el temps he començat a gaudir-ho i llavors és com que la part negativa d'estressar-se no m'afecta tant.
Però llavors aquesta combinació matemàtica no... No sé, possiblement fa que jo soc de lletres, vull dir, però... Però, i ara que has dit, que no m'agraden les matemàtiques, o no he sabut trobar, no sé, aquest sabor de les matemàtiques, no? Però m'agradaria que ens l'expliquessis, aquesta dolçó matemàtica.
No, sí, per exemple, a veure com ho explico. Ara, últimament, estic fent una espècie de projecte que és com que he de fer un codi amb l'ordinador, i són com un seguit de coses que vaig desenvolupar matemàticament. I llavors, quan tens la idea en el cap, que a mi m'agrada, de sobte t'arriba i és com que has de fer-ho i tens com claríssim l'esquema, però alhora és com un procés creatiu, és que m'estic explicant molt malament.
Però per què vol dir fer un codi? A veure, perquè a mi dius això, jo et diré, X, G, M, 2, 3, 4,
no, un codi...
B baixa, no sé què.
No, no, això no és. És, és com, com una aplicació, saps? Com, jo li...
No, jo no sé.
Li... No, no, a veure, és el meu codi el que fa és agafa unes cèl·lules, un teixit de cèl·lules, i passen algunes coses que fa que es mogui d'una manera determinada.
Això ho mires per laboratori.
Sí, o sigui, jo ho comparo amb els resultats experimentals que hi ha amb cèl·lules. Llavors jo ho faig amb l'ordinador perquè és una manera d'entendre-ho i poder medir i poder canviar coses i veure com es comporta sense la necessitat d'estar utilitzant cèl·lules tots els dies per fer aquests experiments que costen diners i són complicats.
Per tant, ja tens el codi i aquest codi li pot canviar una lletra per entendre'ns.
Li pot canviar, jo què sé, que en comptes de... Perquè és un experiment on fiquen llum a unes cèl·lules i es mouen depenent d'aquesta llum. Això és el que estic fent ara.
Per tant, segons l'observació, avui pot ser un codi i demà pot ser, per una descoberta, un codi un pèl diferent.
No, el codi es manté. El que canvia són les condicions. No sé com explicar-ho gaire bé. No sé què. És que és...
Les condicions em sona com el temps,
no? No, sí, però per exemple, en comptes de ficar la llum aquí, la fico aquí. El codi no canvia, però les condicions de l'experiment sí. El codi serà el mateix.
Llavors què canvia?
Doncs jo quan li faig córrer aquesta aplicació, li dic com a on vull fer-ho. O sigui, si li vull ficar la llum al mig o li vull ficar la llum al costat.
I ara, avui que sem un món utilitarista, i això per què serveix?
Per què serveix? Doncs és... Si sóc molt específica, és per entendre el que passa en les primeres fases de la creació d'un embrió. Això és pel que serveix. L'únic que és el pas zero del pas fins que veiem.
Pel que estàs fent.
Sí, sí, sí.
Val? I aquesta manipulació, perquè això no deixa de ser una manipulació, no?
Sí, és modelitzar. Perquè faig un model d'algú que és real.
I... Però un altre pot fer la mateixa observació i dir alguna cosa, fer un codi diferent?
Sí, i tant, per això així funciona la ciència.
Sí. I qui té la veritat?
Ningú. De fet, la gràcia de la ciència és que sempre pots estar equivocat, llavors tu publiques i potser al cap d'uns anys algú i et diu no, el que estaves dient era incorrecte, i ja està. I llavors et dirà una cosa nova i anem aprenent totes entre totes.
I mentre tots hem begut oli, no? Vull dir, bueno, la forma de dir que ens hem equivocat.
Però jo crec que sempre és... Bueno, almenys jo sempre ho he mirat d'aquesta manera, que tu fas coses i potser al cap d'uns anys es descobreix o hi ha una tecnologia nova que et diu que el que estaves dient era incorrecte. I no passa res, perquè això forma part... El coneixement és... va variant i va expandint-se. També depèn moltíssim de les coses... O sigui, de les eines que tenim nosaltres. No sé...
Bueno, t'haig de dir que em costa molt entendre-ho tot plegat, però bé, és la teva forma de veure i el teu estil, no, res a discutir. Escolta, per tant, tenim ja l'habitació endreçada, tu et dediques a les matemàtiques, però t'agrada la música.
Molt, sí.
Són com les matemàtiques, la música?
Sí, són molt similars.
En què?
Uf, en moltes coses. De fet, hi han molts matemàtics que són grans músics, diguem-ho així. Molta gent de matemàtiques és música. Perquè al final la música no deixen de ser sèries, hi ha coses que encaixen, hi ha inclús escales que et pots aprendre i són, no és tan diferent.
Per tant, jo ara em pregunto, clar, ser músic implica ser una mica meticulós.
Sí.
Com les matemàtiques.
Però també deixar-se portar una mica, com les matemàtiques.
Bueno, deixar-se portar, però dintre d'un mètode, dintre d'un sistema, també, no?
Sí.
No, tu pots fer el que vulguis, però... Bueno... Jo puc tocar les cordes d'una guitarra i no en diuen res.
Sí.
Si tu les toques...
Sí, és veritat.
Segur que, no sé, hi ha alguna transmissió, algun sentiment, alguna cosa que es mou allà, no?
Exacte, sí, sí, és veritat.
I la història?
La història... Sí, també m'agrada molt, però crec que és d'una manera diferent. Allà no és tant com les matemàtiques o la música, és més com per entendre-ho. No és per deixar-se portar o per sentir o per ser creatiu, sinó que és més per entendre les realitats i també potser inclús treure-li una mica de pes de la nostra. No sé com explicar-ho, això. Però em refereixo a que veig les coses que han passat abans i llavors dic, ostres, els problemes que tenim ara potser no són tan importants. O potser no són tan fixes. No sé com dir-ho.
Però quan parlem de la història, podríem parlar de la teva història.
De la
tu analitzes la teva història, els teus 25 anys, ja, per exemple.
Sí, molt, molt, moltíssim. I no només la meva, la dels meus avantpassats també.
Per tant, tu ets conseqüència d'una història d'avantpassats també.
I tant,
no?
I tant. Sí, probablement sóc com sóc... Bueno, no, probablement, segur. Sóc com sóc perquè les persones que hi havia abans que jo, inclús les que encara estan a la meva vida...
Per un codi matemàtic.
No, un codi matemàtic, no.
Oh, oh. Potser no tant així, però alguna cosa hi deu haver, no? La genètica,
sí.
Tot plegat.
Sí, segur.
Escolta, nosaltres fem una primera aturada per aquesta conversa que tenim per escoltar la Lucía Fumero en Quisiera ser un robot.
Deprisa no me da tiempo para pensar, tiempo para pensar un ratito más. Quiero detener mi momento, un momento, ir a buscar cangrejos en el mar.
Acabem d'escoltar Quisiera ser un robot de Lucía Fumero, que és la primera de les cançons escollides pel nostre estil d'aquest vespre, la Clara Sorolla Anglès. Per què has escollit aquesta cançó?
Per tres motius l'he escollit. El primer, per al tema. Sento que l'he estat escoltant molt al principi d'aquest any i al final de l'anterior, perquè em sento una mica així com aquesta cançó a vegades. Perquè és com que passen les coses molt ràpid i ho vols sentir tot i ho vols viure tot i no ho acabes de fer tot correctament. I llavors és com que, almenys a mi em passa, que al final és com masses coses. I no sé, ho transmet molt millor ella, eh? Ho estic explicant fatal, però trobo que ho fa fantàsticament. També perquè crec que és una artista espectacular, que fa música i d'una manera, no sé, per mi hi ha persones que tenen un do i ella és d'aquest tipus de persona. I el tercer, perquè he escollit una cançó en tots els idiomes que formen part de la meva vida i el castellà és un dels idiomes que forma part de la meva vida actualment.
Voldries ser un robot?
No voldria, però a vegades sí que voldria. O sigui, no és un desig real, però sí que és com a vegades no voldria sentir tantes coses.
Perquè aquí inclús, en un moment, no sé si ho he sentit bé, però diu, és que fins i tot no hauria de pensar.
Exacte, sí. Sí, sí. Però és això, és quan viure en aquesta immediatesa i també, almenys jo, i ella suposo que també, doncs, que ho sentim tot amb molta intensitat i a vegades és com que voldries ficar un clic i parar. No és veritat, perquè a mi m'agrada i segurament no viuria la vida de la mateixa manera i no m'agradaria, però sí que és com... A vegades dius, ostres, m'agradaria ser un robot.
Sents que la vida et pressiona?
Buf, sí.
Per tant, tu imagino que et lleves molt descansada, no ho sé, i te'n vas a dormir fet un caldo.
Sí, de fet.
O sigui, caus al llit i dius, ja no hi ha Clara.
Sí, de fet. Sí, 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 és així, exactament. Soc una persona molt de matins.
De matins, o sigui, vespres no?
No, vespres no.
De llevar-te d'hora? Quina hora et lleves, per exemple, cada dia?
Ara a les 6:40 o 6:45.
I estàs activa?
Sí, al matí sempre.
O com s'acostuma a dir, no soc persona?
No, sí, soc persona. Jo al matí m'agrada molt despertar-me d'hora, m'agrada llegir, m'agrada escoltar música...
O sigui, tu, quan et lleves al matí, el primer que fas, escoltar música...
Bueno, em preparo,
llegir.
Primer. Em preparo per marxar, però a vegades ho faig escoltant música. I quan estic a l'autobús, llavors sí, llegeixo.
Llavors llegeixo. O sigui, ara, ja et lleves per anar a fer la teva feina concreta, no?
Sí.
Perquè, sí. De fet, viatges en tren.
Sí.
Cada dia. Sí. O sigui, aquest dia deus sentir, doncs, bueno, tots protagonistes... malauradament, del sistema que tenim dels trens, no?
Jo tinc la sort que vaig amb els catalans, llavors no he sentit.
Una bona mesura. Però, de totes maneres, tu vas tenir un trauma d'anys enrere sobre un accident de tren, no?
Mm-hmm.
Us expliques breument.
No, o sigui, quan tenia 17 anys, de fet era la setmana abans, el diumenge va fer 7 anys. De fer 18 anys. O sigui que jo tenia en ment molt el fet de ser adult. Estava tot el dia reflexionant en soc adulta ja. Estic a punt de ser adulta. I va passar que vaig anar a Manresa i quan estava tornant van xocar dos trens de cara. I bueno, va ser una experiència complicada, sí.
Llavors això, a part del que és l'accident i tot una mica el que va suposar temps de teràpia i així, no? Però, clar, ho has dit ara tu. La perspectiva dels 18 anys i de cop i volta...
Se'm va caure el món a terra.
Com si s'escapés la vida.
Sí. Va ser la primera vegada en la meva vida que era conscient de la meva pròpia mortalitat. I això va ser un abans i un després, definitivament. Molt bèstia.
Després tindrem ocasió, perquè la mort és de les coses que d'alguna forma, almenys, tens una certa sensibilitat, em deies, no?
Sí, sí.
Escolta, llavors, seguint una mica amb el tema dels robots, és a dir, la vida et porta a ser d'alguna forma perfeccionista?
No, jo no diria que sóc una persona perfeccionista. Però sí que no veig el concepte de robot com a perfeccionista, sinó que el visc de manera insensible. sigui, jo sóc una persona molt sensible. Tinc moltes emocions. Potser no sóc una persona tan sensible, però sí que ho vocalitzo molt. I jo crec que no tothom ho fa. Llavors, a vegades és com que sento que no tinc ganes de sentir tantes coses.
Però parles sensibles, els teus sentiments, per tant, sí, la teva sensibilitat.
Sí, sí, sí.
I ara jo et pregunto, i la dels altres?
Uf, també m'importa molt.
Vull dir, perquè és important. Un pot ser molt sensible i poder oblidar-se que els altres existeixen, no?
No, no.
Bueno, a veure, tu vas néixer a Sabadell.
Sí.
Ets sabadellenca de l'any 2001. Però ets castellarenca, vas aterrar a castellà ja el 2004, amb tota la família.
Sí.
Per tant, el teu currículum és viure a castellà, l'escola Mestre Pla, el que és una mica la secundària a l'Institut Castellà, el batxillerat, te'n vas ja al Moisès Brogi, doncs de Barcelona. Per què?
Perquè la veritat, perquè la meva mare va escoltar un anunci per la ràdio que feien sobre el batxillerat internacional. I la meva mare em va dir, ostres, Clara, tu estàs avorrida. I és veritat, estava avorrida. I volia, no sé, aprendre més. Sempre, tinc ganes d'aprendre, m'agrada molt aprendre. I llavors em va sortir aquesta oportunitat. El batxillerat internacional no és en anglès, simplement és que fas més assignatures i potser una mica més extenses, i que és un currículum que es fa tot el món, per això es diu internacional. I llavors vaig anar a Barcelona a provar a veure què era això. I la veritat és que va ser una experiència espectacular. O sigui, totes les persones que hi havia allà tenien moltes ganes d'aprendre, tantes com jo o més. I va ser una experiència molt, molt, molt xula.
També vas fer immersió en alguna llengua determinada? Una mica més?
No, o sigui, sí que tenia moltes coses en anglès i en castellà, però no era l'important. L'important era més, jo què sé, vaig fer coses de mates, per exemple, que la carrera també les vaig fer i se suposava que eren la primera vegada. O d'història, vaig fer tota la història des d'abans de la Primera Guerra Mundial i després de la Segona, però no només d'Europa, sinó en general. Sí, vaig fer coses sobre la guerra sino-japonesa, vaig estudiar Mao, vaig estudiar coses de, no sé, coses que potser no hauria fet si hagués estat aquí.
Per tant, tu deus anar amb els exàmens, diguem així, sempre amb la consciència de que no saps res.
Sí, i tant.
I després surts amb una nota.
Sí. Però a mi m'agrada, eh? O sigui, he de dir que m'agrada la sensació de caos absolut que hi ha en els exàmens. Ho gaudeixo. No, potser és una mica estrany, però m'agrada el fet
Ets massoca.
Una mica, potser, eh?
Bueno, escolta, però aquí anem a l'altre tema. És, i per què tries les matemàtiques?
Oh, perquè m'agraden molt.
Però què és el que et fa donar de que les matemàtiques i no la història i no la música és el teu món?
A veure, jo crec que aquí hi ha dos factors. Hi ha el factor de que sempre he tret molt bones notes i això fa que t'empenyin cap a ciències. A veure, això és una cosa que se sap, passa. I jo crec que això va ser un factor important. Però també m'agraden molt les matemàtiques. O sigui, sempre he tingut facilitat, i no només això, sinó que, no sé, és que les gaudeixo. Perquè em sembla com... És això, és com un puzzle. I és com un procés més creatiu del que la gent es pensa, jo sento. Una mica com la música.
No has de sentir-ho, simplement es viu aquestes coses. Però llavors fas, o sigui, perquè és clar aquí, fixa't bé, em dius, vaig estudiar mates computacionals.
Sí.
Després me'n vaig a Xile, ara en parlarem, al Centre d'Investigació Matemàtica, model dels plecs, cordes vocals. Faig un màster de mètodes numèrics. Ara treballo al Centre d'Investigació Lacan, que és laboratori de càlcul numèric. Jo ja m'he perdut.
A veure...
O sigui, em sembla... Tota ciència té el seu llenguatge, i això forma part del llenguatge matemàtic, mm-hmm. Vull dir, està clar. Però és clar.
No, estic a la branca de mates més aplicada, de fet. Ho és. Sí. Sí, és per això vaig escollir aquesta carrera i no vaig escollir matemàtiques pures, per exemple. Perquè volia fer alguna cosa que pogués veure una traducció més directa.
Per tant, el seu futur, què és? Un laboratori o un... Què és?
El meu sí. El meu perquè jo l'estic escollint. També estic prenent aquesta
clar.
Decisió.
Ja ho entenc, esclar.
No, per exemple, tinc companys que treballen amb tractament de dades, que és el que fan la majoria de gent. O sigui, treballen per bancs. L'únic que això no va gaire amb els meus valors. Llavors, no m'agrada.
Sí, món més estadístic, poder? O...
No tan estadístic, més bases de dades. i fan com models i miren... Doncs, per exemple, si fas... Jo què sé, recullen les dades de molta gent i fan com estudis i et diuen què hauries de fer i què no, i coses així.
Control humanitari.
Sí, però hi ha una part d'ètica que a vegades es perd una mica, eh? Jo crec que en la nostra carrera... No, una mica no.
El control ja, molt, ja ho diu tot. Sí, a veure, sí. Per tant, tu et mous dintre més del món analític, possiblement?
Bueno, de recerca.
De recerca.
Sí.
I això, quin bé m'aportarà a mi o a la humanitat?
Home, doncs, en poder ser, en el món més ideal, doncs, aconseguir desenvolupar alguna cosa que es pugui aplicar. O sigui, si el que jo estic fent, en el fons, és tot per entendre més les coses. Si jo els hi dono coneixement a altres científics, ells ho poden utilitzar per, jo què sé, fer tècniques més avançades de teixit en operacions, o inclús ajudar a que els embarassos siguin millors, coses així. Però això és el pas 54 de... I jo estic al zero, eh?
Però això està molt bé, però tots aquests avenços, a vegades, no donen una mica la sensació de que a l'hora que avancem ens complica més i més la vida?
Jo no tinc aquesta perspectiva.
T'ho comento, eh? No, no.
No, depèn. No sé, és com tota aquesta rebombori que hi ha ara amb la intel·ligència artificial. Ai, la intel·ligència artificial acabarà amb nosaltres, no sé què. No, és una eina. El problema som els humans, no les eines. Si la utilitzes bé, no passa absolutament res, no hi ha cap...
Però som els humans que investiguem sobre les eines.
Sí, clar, però el problema és l'ús que se'n fa, no la investigació.
Escolta, tu em deies, resulta que a l'hora de parlar de les rutines, jo cada dia necessito passar, com aquell que diu, per un carrer. Per què? Perquè hi ha un llessamí.
Sí. És una mica secret, això, eh?
Bueno, doncs mira, ara ho sabrà més gent. No sé si molta o poca, però... És a dir, per tant, necessites olorar el carrer.
Sí, m'agrada molt. Em fa sentir millor. També és una... Potser sí que és una mica supersticiós. No crec que sigui supersticiós. Sento que ens aportem... Jo li aporto alguna cosa a la planta i la planta m'aporta alguna cosa a mi.
Sí, que si un dia vas de pressa i no pots passar pel carrer i has d'escurçar aquell dia...
Ho trobo a faltar.
Ho trobes a faltar. Sí. És aquelles rutines de les que parlàvem. Escolta, quan parlàvem de la vida... Bueno, parlem encara d'una altra cosa. Parlem del llessamí, que és una flor, però, bueno, que té aquesta flor, que sigui tan... a part de la seva olor.
No, perquè sento que tothom no descarta molt ràpid el llessamí. És una flor que és molt senzilla. No és... És blanca, té quatre pètals, no és una cosa espectacular, però... No sé, a mi m'agrada tant la seva olor, m'agrada el seu aspecte, m'agrada que n'hi hagi moltes, és fantàstica.
Et fa somiar.
Sí, m'encanta. Sí, sí.
I el mussol? Això és el sobrepensar?
No, el mussol m'agrada molt, però és perquè... M'agrada des que sóc petita perquè primer, és símbol de coneixement, el mussol. Era com... Jo ho relacionava amb la deessa de l'Atenea, la deessa grega, que m'agradava molt la mitologia també quan era petita, i també perquè té els ulls molt grans. I jo quan era petita, ara ja no tant, però tenia els ulls grans, i la meva mare m'ho deia. I alguna vegada m'havia dit que m'assemblava un mussol, llavors hi pensava i deia, pues mira, m'agrada el mussol.
Tens fotografies o imatges de mussols o objectes que són un mussol?
Tenia abans, ara crec que ja no, perquè estic intentant deixar... Quan era més petita, sí, el tenia com de fons de pantalla i tot. Tinc llest a mi, ara.
Tens masses papers per poder tenir altres objectes, no? Molt bé, mira, hem de fer una altra pausa perquè el temps ens tira a sobre i ara hem d'escoltar una cançó segur que et diu molt, que és Arrels dels Esquirols.
Deixi la meva casa i prengui el bastó. Cal que amb una esperança trenqui la tristor. Faré una cabana de pedra i de fang on la terra em doni el meu guany. Clavaré les meves arrels creixent de cara al cel. Donaré fruit abundós i l'hivern em despullarà, de neu em cobrirà, neu que fondrà a poc a poc. Després de la lluita intensa vindrà el repòs. Deixaré la terra abonada pel meu esforç. Els fills que em segueixin potser marxaran, però vagin on vagin constants. Clavaran les seves arrels creixent de cara al cel, donaran fruit abundós. Cal que deixi la meva casa i prengui el bastó. Cal que amb una esperança trenqui la tristor.
Bé, acabem d'escoltar Arrels dels Esquirols, que és la segona de les cançons escollides pel nostre estil d'aquest vespre, la Clara Sorolla Anglès. Quantes vegades has escoltat la cançó o cantat Arrels?
Moltíssimes. Des de que soc molt petita, així que no ho sabria dir.
T'atreviries a dir un número de dir tantes per any?
No ho sé. L'escolto sempre, eh? Inclús quan estava vivint fora de casa, l'escoltava bastant. Perquè, no sé, em fa pensar en aquí, en casa. I també en família i en la vida, no?, en general.
Perquè és una cançó, tu que parlaves de la història, anterior a tu mateixa.
I tant.
És dels anys 70, aquesta cançó.
Sí, sí.
A veure, i què et diu aquesta cançó? Una mica ho has comentat?
Sí. No, m'agrada la reflexió que fa. Crec que és molt millor com ho diu la cançó mateixa que amb les meves paraules ara, eh? Però, no sé, m'agrada... Em fa pensar en la meva pròpia família, em fa pensar en les persones que m'envolten i em fa pensar en les dificultats que a vegades et trobes i el esforçar-se i seguir endavant. M'agrada. Sento que és... No podré dir res que estigui al nivell de la mateixa lletra de la cançó, per tant, no sé.
Deies que, a veure, que el teu estil és un estil esbojarrat i alhora deies, però, un estil ordenat sota control.
Una mica contradictori.
Bueno, una mica de dir, esbojarrat però controlat.
Sí, una mica així, sí. Jo crec que sóc bastant així.
Però, no sé, m'agradaria veure a mi que m'expliquessis la Clara esbojarrada.
No sé, tinc... Xerro molt, faig... Tinc com... coses que m'agraden i les faig. Hi ha moments en què, no sé, potser no sóc gaire racional. I, en canvi, hi ha moments en què sóc molt ordenada i tinc molt de control. Llavors, no ho sabria dir. Potser esbojarrada no és la paraula correcta.
No, esbojarrada vol dir fora de control.
Sí, sí.
Una mica, no?
Sí, però a vegades...
Sí?
Sí. Sobretot, no sé. Sí, jo diria que sí. No estic explicant molt malament, eh?
No sé. Però alhora dius que sóc una persona que em controlo i portant la imatge que dones ets una persona que et controles.
Sí. Bueno,
que de... tens molt... A veure, no sé com ho diré. Sí, que controles molt tota tot a tu i tot el teu, tot el que t'envolta, no? Personal, vull dir, refereixo.
Ah, però això depèn de la perspectiva, no? Depèn de qui et coneix i de quina manera i en quin context, no? Això és la meva sensació.
Potser
els meus pares no et dirien això.
No? Potser és d'aquelles que altera la família, que a vegades...
No, no, tampoc. No, sí, és veritat que tinc control, però crec que el... no tinc tant control com sembla que tingui.
Quan tu mires el passat, com te'l representes? Com el recordes? Clar, parlem del passat, parlem del teu passat.
Sí. Com el recordo?
Com el vius? Com l'interpretes, el teu passat?
A vegades...
Què et diu? Com et parla el teu passat?
No sé. Considero que sóc una persona molt privilegiada. O sigui, he viscut experiències que molta gent desitjaria tenir. I alhora també he tingut experiències no tan positives. Però també crec que tot el que he viscut ha acabat fent que sigui ara com sóc. No sé com explicar-ho.
I ara, des de la teva perspectiva propera al primer quart de la vida, per dir-ho així, vull dir, com et mires el futur?
Doncs amb esperança, de veritat. O sigui, crec que tinc una mica de por, en el sentit de no sé què passarà, no sé... També he tingut molts canvis últimament a la meva vida, però tot i així, n'he tingut moltes vegades i he tirat endavant. Llavors, no sé, m'ho prenc amb calma.
Però llavors què vol dir esperança? Perquè és clar, dius amb esperança. I què és l'esperança?
Doncs, no ho sé. O sigui, a veure, sí. Esperar que les coses vagin millor. Esperar que, per exemple, ara estem vivint uns temps complicats a nivell mundial. Sento que hi ha molta retorn al conservadorisme i això em costa una mica també d'acceptar. Però alhora... amb les interaccions que he tingut a la meva vida i sobretot en el meu voltant, que és predominantment masculí perquè al final el meu camp no és gaire de dones, he aconseguit que hi hagi gent que jo em pensava que no els interessaria gens aquest tema i els hi seria indiferent, que sí que em prenguin consciència. Llavors tinc esperança, perquè veig que les coses sí que tenen un pes. Sí que a vegades sembla que tot estigui perdut, però en realitat no és així.
Per tant, passi el que passi, tot acabarà bé.
No sé si acabarà bé.
Esperança.
Sí, però què vol dir acabar?
Bueno, acabar vol dir tot té un punt final. Suposo. Tots el tenim, eh?
Però després segueix una altra cosa, no? O sigui, què és un final? Sí, s'acabarà la meva vida, però hi haurà altres. Saps què vull dir?
Ja, bueno, però ja anava més amb el final del final.
Ah, vale, el final del final.
Al final tot acabarà bé, és una forma de dir, no? Al final... les coses, això vol dir per tu l'esperança, una mica dir, les coses no són negatives, però sempre hi ha
sempre,
per anar endavant.
Sí.
Sí, seria això. T'agrada llegir. Què llegeixes?
Uf, molt.
Matemàtiques no, espero.
No, ara ja no.
Oh, sí.
No. Bueno, sí, llegeixo per la feina, però clar. No. Ara últimament estic llegint molt assaig. He de dir que estic llegint molts assajos. Ara estic específicament llegint un que és sobre... És que és com avorrit, però no és avorrit. O sigui, no és gens avorrit, eh? És una perspectiva feminista i sobre la transició del feudalisme cap al capitalisme. I explica com una mica la història de les dones. No només les dones, també parla sobre el tema colonialista, parla sobre tota la història d'Europa en l'època medieval. Estic llegint assaig, però també havia llegit novel·la.
I quan llegeixes? El tren?
Sí, sobretot. A vegades a la nit, però em costa més a la nit perquè estic cansada. El tren.
Sí, el tren, viatge d'anar, viatge de tornar, la Clara amb un llibre, si tens algú al costat, bona tarda.
Sí.
O no?
No.
I bona tarda.
No, home, hi ha molta gent al tren.
Si vas a pinyada o sempre vas asseguda?
No, sempre vaig a pinyada.
Escolta, entre les coses que dèiem que per tu eren importants també, em deies que donen sentit, em deies la família, per suposat, a tot allò que forma part de la teva vida, les persones que t'envolten, la música... l'estudi, l'esplai.
Sí.
Que és una mica aquesta vinculació que també tens amb tots ells, no?
Sí.
De fet, l'esplai ha estat molt part de la teva vida, no?
Sí, de fet, és molt part de la meva vida. I quan no hi he estat, quan he viscut fora, m'ha costat... Sí, bueno, sí, ha estat... L'he trobat a faltar molt.
I per què? Què t'aporta, en aquest cas, per tu, l'esplai, o què t'ha aportat?
M'aporta moltes coses. M'ha aportat molta seguretat, perquè he après moltes coses, que m'ha fet sentir-me més segura. També m'aporta moltes amistats que tinc des de la infantesa i que segueixen. M'aporta el fet de poder jugar, no? Jo encara jugo, tinc gairebé 25 anys, jugo amb els nens. No sé, m'ha portat molts vincles, m'ha portat a vegades conflictes, m'ha portat moltes coses, l'esplai. És tot molt... És molt complexa, perquè és una relació de molts anys, no? També l'he viscut de formes molt diferents. Quan era petit el vivia de forma diferent ara.
I el groc, color groc?
El color de la vida, de la llum.
Sí. El teatre no tenia el mateix, vols del teatre, no?
No. Sí, m'agrada moltíssim el groc.
Per tant, és un color per tu habitual.
Sí, des de que tinc consciència.
Des d'aquesta idea de, que deies, de la llum, no? Transparència, possiblement. Però escolta, però per altra banda, la groc, com el relaciones, el groc i la mort, en el qual un tema que per tu és sensible?
El groc no el relaciono amb la mort, la veritat. Perquè té alguna relació el groc i la mort?
No. Era per provocar, simplement.
Ah, no. No el relaciono. I no sé, la meva relació amb la mort és complicada, jo crec.
Quin color li posaries tu a la mort?
No sé, negre, suposo, que és com el color...
I per què la, diguem, ets sensible o és un tema que d'alguna forma...
No ho sé. Tampoc no diria que sóc sensible perquè em costa portar el dol, perquè no em costa portar el dol, he viscut moltes morts, però sí que hi penso sovint, a la mort, en general. Sento, o sigui, penso més en la mortalitat, suposo, de les persones que m'envolten, més que la meva pròpia, que això, bueno, no sé. Sí, és un tema recurrent.
Perquè tu ara ho has dit, eh? No hi penses amb la possibilitat de que avui hi ets i demà no hi ets.
No, sí, he pensat moltes vegades en això, però intento no fer-ho.
Potser t'angoixa, poder?
Fa uns anys sí, molt. M'angoixava molt. Ara no tant. Ara ho visc amb una mica més de distància.
També em deies... És que jo, a més de... M'agrada tocar música amb la guitarra, escoltar-la. Mm. Formo part d'un grup, el Morgon.
Morgon.
El Morgon. Mm. És un grup de pop rock, em deies?
Bueno, és un grup que va crear el meu ex professor de guitarra. Ell fa les seves cançons i em va demanar que hi fiqués veu. I llavors vaig a tocar de tant en tant a Mataró. I ara estem, de fet, a punt de gravar... Bueno, està creant el segon disc, el seu segon EP.
Per tant, vull dir, és un espai en el que també et sents còmode, t'ajuda una mica...
Oh, sí, la música és, per mi, la meva manera de treure les emocions. El que passa és que a mi m'agrada fer la meva pròpia música, o sigui, jo sí que escric cançons i les faig i les gravo, i a vegades les comparteixo, no gaire, però la part aquesta de compartir no... Llavors, participar en un projecte que és d'una altra persona m'agrada perquè és com que puc gaudir de la música, però ficant una mica de distància.
I aquí hi ha un fet que també voldria comentar, és el naixement de la teva germana.
Sí. És un fet que em va il·lusionar molt, de veritat. T'ho sembla una tonteria, però no. I de fet va ser la primera vegada que em vaig ser conscient del pas del temps.
I vas deixar de ser petita, perquè llavors l'altra, la petita era la Laura, no?
Oh, però mira, igual, això. No, és que el dia que va néixer la Laura, clar, va néixer a la nit, i jo em vaig despertar a la nit i els meus pares no hi eren, però jo no ho sabia que no hi eren. I vaig anar a buscar-los i en comptes dels meus pares vaig trobar els meus avis. Però clar, jo no vaig veure que eren els meus avis, em pensava que eren els meus pares. Llavors vaig anar a despertar la meva altra germana, l'Anna, i li vaig dir, els papes s'han fet grans! Perquè pensava que s'havien fet grans, que ja s'havien fet avis.
Estaves adormida.
Sí, però no sé, i això me'n recordo molt. Però i després la il·lusió de tenir una germana petita va ser espectacular. Recordo com els dies més feliços de la meva vida.
el temps s'instira ràpidament a sobre i hem d'escoltar la darrera de les cançons i ara aquí tinc el meu problema. El The Bug Collector?
The Bug Collector.
The Bug Collector.
Fuckers out to get you. And I digress, 'cause I must make you the perfect morning. I try my best to scoop the slugger out the window.
Estem escoltant el Back Collector, que és la tercera de les cançons escollides per la Clara Soroll Anglès, el nostre estil d'aquest vespre. I ara, Clara, toquen primer. Que opinis per què aquesta cançó?
Vale. La cançó l'he escollit perquè fa molts anys que m'acompanya i es tracta sobre una persona que intenta ajudar una altra persona que és impossible perquè són pors irracionals. Parla sobre insectes. I m'agrada perquè utilitza la simbologia de la natura, cosa que a mi m'encanta, i perquè sento que ho fa molt bé. I el fet d'aquest de preocupar-se per als altres i intentar sempre contentar, inclús quan és una cosa impossible. No sé, sento que està molt ben feta.
I ara ve aquella bateria de preguntes-resposta que et demano que siguis breu, simplement. Mira, com som les persones? Si haguessis de dir... per les persones que coneixes, el teu entorn personal amb altra gent, com som?
Som universos. Cada persona és un univers.
Una pregunta de resposta fàcil, eh?
Sí, aquesta sí.
Què són per tu els amics?
Són una part essencial de la meva vida.
Quin valor dones a la família?
També és molt important la meva família per mi. Són els meus referents.
Què valores del poble?
Valoro la vida del poble, el sentiment de pertinença i el mantenir la cultura viva.
Digue'm un poble per viure que no sigui castellà.
Uf, Sant Lluís.
Com veus el país?
En conflicte, una mica. Però bueno... amb esperança.
Què dius de la política?
Que són tot homes discutint tot el dia. Això és el que veig.
Què és per tu la religió?
Forma part de la meva vida més del que a vegades tinc... o sigui, del que penso a vegades.
Com veus el món?
Molt complexa, la veritat.
Com t'afecta el canvi climàtic?
Em preocupa.
Què és l'amor?
Una part essencial també de la meva vida, jo crec. Intens.
És possible la felicitat?
Sí, en moments, temporalment.
Si tinguessis diners,
tingués diners, no sé, asseguraria coses essencials, suposo.
Què és per tu la fe?
Necessària, a vegades. Per a molta gent i per mi també, jo crec.
Ser voluntària o voluntari.
És una part molt important de la meva vida.
Però què és ser voluntari?
Donar sense esperar res. Simplement perquè és important i no sé. No és complicat.
Com veus la mort? A mi aquí ja ho has dit, però com veus? No. Insisteixo.
No sé, ja ho he dit, parlat molt, la veritat.
Utilitzes el mòbil?
Sí, massa.
Massa? T'has plantejat maneres de dir...
De reduir? Sí, una mica. És complicat.
A qui escriuries una carta?
Pot ser qualsevol persona, viva o morta. El meu tiet, el Toni.
A qui faries un petó o una abraçada?
Els meus pares, ara quan arribi a casa.
Que te l'han escoltat.
Suposo.
Digue'm una vivència personal.
Una vivència personal?
Sí, clar. És una cosa que vius tu, que dius, això m'ha impactat.
Ostres, ja n'he dit moltes, però... No ho sé, passo.
Un país.
Un país.
Que no sigui Catalunya.
Xile.
Un viatge que t'agradaria fer?
M'agradaria anar a la Xina, potser. Ho he pensat una mica.
Una persona admirada?
Els meus pares.
Un plat de cuina?
Ara seré molt com una nena petita, però els espaguetis amb tomàquet.
Com t'agradaria ser recordada?
No ho sé, per l'amor, amb amor, espero.
Bé, doncs fins aquí l'estil de la Clara Sorolla Anglès. Moltes gràcies, Clara. Ciao.
Ciao.
És com tu et despedeixes. Doncs i a tots vosaltres, fins el proper dimarts. Bona nit i gràcies.
Try my best to put the priest inside a